Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Zona Mixta, amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda. 2:03. A Can Barça fins aquesta tarda no tindrem activitat i el protagonista a la sala de premsa serà Marc Bartra, sens dubte l'home de moda blaugrana a banda d'un altre, Neymar Júnior, que comença a copsar moltes portades. Esperem que Leo Messi, ara que està de baixa, no es posi gaire gelós. A Madrid, victòria balsàmica davant del Copenhaga en un maig on Di Maria va tornar a demostrar que l'arribada de Bale l'està beneficiant. Els 100 milions encara no han servit per veure la millor versió del galès, però sí la de l'argentí, a qui la competitivitat sembla que motiva i força. Dilluns i divendres, aquí al Zona Mixta, sabeu que fem tertúlia de futbol, però també en volem fer d'altres esports. Avui ens estrenem amb bàsquet i tres experts en la matèria, Iván Corrales, Fernando Gordo i el director de bàsquet al dia, l'Òscar Merino. Amb ells analitzarem la temporada CB que ens espera i la primera competició oficial, la Supercopa, que arrenca demà.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Roger Castillo, com estem? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Què m'expliques? No m'expliques res abans del sumari?
Mira, que tinc ganes de parlar una mica de bàsquet avui, d'escoltar aquests experts, però sobretot que comenci ja temporada oficial Supercopa ACB, Lliga ACB el cap de setmana vinent, aquesta final de Lliga Catalana que arriba entre setmana. Ganes de veure aquest Barça, aquesta penya, aquest Manresa.
Té pinta que serà un Barça-Madrid, però a veure què en pensen els nostres experts.
Ja ho veurem.
Va, vinga, anem a conèixer els continguts d'avui. Barça i Granollers lideren la Sobal.
Els culers van superar el Guadalajara a domicili per 28-35 en un partidàs de Nodesbo que va anotar 10 gols. Els vallesans van imposar-se clarament contra el Port Segur per 31-22 i també sumen 4 victòries en 4 partits. Els dos equips catalans, de fet, són els únics invictes de la competició.
Erasem Lorbeck jugarà a la Supercopa.
No jugarà a la Supercopa. Xavi Pasqual l'ha descartat a l'Ale Pivot Eslové i, per tant, confia en poder comptar amb Joan Carles Navarro i també amb Costas Papanicolau per disputar aquesta primera competició oficial de la temporada. El Barça, que debuta demà a Vitòria en semifinals contra el conjunt anfitrió.
L'Espanyol B agafa avantatge.
El filial blanquiblau guanya el Llagostera per 2-3 en el partit d'anada de la final de la fase catalana de la Copa Federació de Futbol. El 16 d'octubre parteix amb avantatge, per tant, per disputar la tornada a casa, a Sant Adrià.
17 catalans a la primera llista per als Jocs d'hivern de Sochi.
La Federació Espanyola ha anunciat una primera selecció de candidats a participar en els Jocs que es disputaran el mes de febrer de 2014 a terres russes. Entre els seleccionats destaquen representants de l'esquí alpí, com Andrea Jardí, Ferran Terra o Pol Carreras, també de l'esquí de fons com Laura Orgué o bé de surf de neu. Una de les grans favorites, Caral Castellet.
I avui al Zona Mixta tancarem programa parlant d'esport i dopatge amb els companys de l'Estela de Borg, que ens explicaran quins canvis pot comportar el nou llistat de productes dopants que s'ha publicat recentment. D'altra banda, també ens endinsarem, com cada dijous, en el món del rugby, de la mà del gran Quico Gómez.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
Dues i set minuts, moment d'analitzar l'actualitat del Reial Club Deportiu Espanyol. De seguida anirem cap a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, on Ignacio Migueles està seguint aquesta sessió preparatòria que ja ha finalitzat a les instal·lacions del Reial Club Deportiu Espanyol. Segon entrenament d'aquesta setmana, preparant a consciència el partit de dissabte al Martínez Valero d'Elx, un maig que començarà a partir de les 4 de la tarda i on els blanc i blaus es trobaran a molts exjugadors del Reial Club Deportiu Espanyol a les seves files, com per exemple Javi Márquez, Ferran Coromines i també Edu Albàcar. Destacar que de l'actualitat Juan Fuentes ja s'entrena amb total normalitat a les ordres de Javier Aguirre, per tant tornarà a estar a disposició, tornarà a la convocatòria un jugador que s'ha perdut dos partits i són els dos partits que ha perdut l'Espanyol aquesta temporada. També està amb molèsties Felipe Mationi, que serà sotmès a proves, i Moreno està totalment descartat per jugar davant de l'equip a Alacantí. Com us dèiem, allí hi ha molts exjugadors de l'Espanyol i n'hi ha un molt especial que es diu Ferran Coromines Coro i que ja ens escolta. Ferran, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estem? Amb ganes que arribi dissabte?
Sí.
Estem bé,
moltes ganes de jugar ja dissabte i a veure si podem aconseguir la primera victòria aquí en el nostre estadi, que bueno, en tenim.
Què tal per aquí, per terres alacantines? Estàs a gust, et trobes bé, pel que fa al joc, estàs en un gran moment, has jugat tots els partits aquesta temporada, l'any passat va ser un home molt important, adaptat 100%, no?
Sí, la veritat és que bueno, m'estan donant molta confiança, i ja l'any passat ens va sortir a tot l'equip molt bé, vam fer una temporada excel·lent i vam aconseguir pujar de categoria, i aquest any doncs també els 7 partits que portem doncs vinc jugant i molt content, les coses estan sortint bastant bé i esperem que continuïn així.
L'equip a més està oferint molt bones imatges, Ferran, en els diferents partits, va guanyar ja a Vigo, però abans que arribés aquesta primera victòria havíeu fet partits molt i molt interessants, l'equip manté el to de la temporada passada, no serà fàcil que guanyin aquest Elx aquesta temporada primera, eh?
No és fàcil, tenim un equip competitiu i treballem els 11 jugadors que saltem al camp, treballem molt i bueno, som un bon equip i bueno, això, no? Som competitius i esperem posar les coses difícils, i encara que la primera no és com la segona, nosaltres estem molt il·lusionats i esperem aconseguir l'objectiu que és la permanència.
Tu eres un jugador ja acostumat a la primera divisió, però feia un parell de temporades que estàs jugant a la Lliga Adelante. Com deies, has notat aquest canvi de categoria, Ferran, o no?
Home, hi ha 8-10 equips que poden tenir el nivell semblant al nostre. Després sí que la part alta de la classificació primera, doncs hi ha equips molt bons i sí que hi ha diferències, però la segona és una categoria bastant difícil i el que vam aconseguir l'any passat és complicat.
D'aquesta plantilla coincideixes amb dos jugadors també han passat de blanc i blau, com són Javi Márquez i l'Edu Albàcar. Aquesta setmana us heu referit més al partit en qüestió que teniu dissabte per aquest fet que us visita l'Espanyol o no? O l'afronteu com qualsevol altre partit, Coro?
No, home, per nosaltres sí que serà especial, perquè jo he estat, per exemple, 10 anys vestint la camiseta de l'Espanyol, el Javi també ha estat molts anys, l'Edu va estar a l'etapa de filial i per nosaltres doncs sí que és especial, però bueno, s'ha comentat alguna cosa en el vestuari, però tampoc més del compte. Vull dir, nosaltres estem molt centrats en aconseguir la primera victòria aquí en el nostre estadi, i sí que hi haurà una mica de sentiment per la nostra part, nosaltres tres, però poc més.
Perquè tu has deixat ben clar, i més al teu estadi, que evidentment si marques un gol el celebraràs, no?
Sí, ja he dit que bueno, que vaig passar molt, molt bons moments a l'Espanyol i tinc amics i bueno, tot el que vulguis, però ara estic aquí i crec que s'han de celebrar gols.
Vas passar bons moments, però la darrera etapa força dura, no, Ferran?
Sí.
Et van deixar de banda totalment.
Sí. Va ser una situació complicada que no agrada a ningú i sobretot l'últim mes entrenant sol doncs, va ser complicat. Però bé, en una etapa de 10 anys hi ha d'haver moments bons i moments dolents, i al final em va tocar passar pels mal moments. Però em quedo amb els bons records que van ser molts i ja està.
D'aquests mals moments, com suposo a la vida, també se n'aprèn molt, no? Deuen reforçar-te d'alguna manera, no? Al principi deu ser molt dur, però després et reforcen, no?
Sí, al principi doncs t'enfades i penses que no és el que toca i bueno, li dones voltes, però després ho mires d'una altra manera. Quan va passant el temps, ho mires d'una altra manera.
Saps i ets conscient que la gent de l'Espanyol t'estima molt, Coro? Tu saps o tens algun dubte?
Sí, bueno, ho sé perquè m'ho diuen i molta gent, ja no aficionats, gent del Barça també em diu que sóc molt estimat per la gent de l'Espanyol i a part els periquitos sempre m'ho han demostrat, no? I bueno, també m'agrada. No m'agrada que se'n recordin de mi.
Està claríssim que se't troba molt, molt a faltar. L'última, t'agrada aquest equip de Javier Aguirre?
Sí. Han fet un bon inici de temporada i és un equip competitiu, molt intens, es costa de fer el rigol. I a part de davant, doncs, en poques ocasions et poden solucionar un partit i tenen gent de qualitat, o sigui que bueno, s'han reforçat bé. Uh-huh. I és un equip complicat de guanyar.
Ferran, ha estat un plaer poder parlar amb tu aquí al Zona Mixta. Esperem poder tornar a parlar amb tu al llarg d'aquesta temporada.
Sí.
Que tinguis molta sort al llarg de tota, però dissabte nosaltres...
Clar, dissabte no.
No. Això sí, jo firmo allà on sigui que guanyi l'Espanyol i que marqui Coro. I si pot ser, un hat-trick, eh?
Vull dir,
no t'estiguis de res.
3-4, no?
Sí. Em sembla perfecte. I per cert, jo crec que els entrenaments amb Javi Márquez, t'estàs picant amb ella carreres o alguna cosa, perquè el golaç que fa a la contra a Balaïdos semblava més Coro que no Márquez, eh? Déu-n'hi-do, quina gambada.
Una bona contra. Sí. Una bona contra i una bona carrera. Està bé, que segueixi així.
Ferran, que us vagi molt bé aquesta molt bé. Temporada, que tingueu molts èxits i aquí sempre et trobarem a faltar. Espero que ho sàpigues i en siguis conscient. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Gràcies a Ferran Corominas Teleche, jugador de l'Elgi, que aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda s'enfrontarà al seu Espanyol, perquè Ferran viu a Alacant, però bé, al costat a ells, però està molt pendent, evidentment, del que fa el seu Espanyol al club de tota la seva vida. Marxem, no deixem l'actualitat blanquiblava cap a la ciutat esportiva Dani Jarque. Ignacio Miguelez, com estem? Bona tarda.
Hola, què tal? Com estàs?
Has vist Coro, eh? Ens ha costat trobar-lo, però ho hem aconseguit, eh? Teníem ganes de parlar amb ell.
Hombre, y él seguro que tenía ganas de parlar con vosotros.
Sí, la veritat és que sí. Què ha passat per aquí aquest matí? Hi ha força novetats, no?
Sí, la verdad que todo apuntaba que iba a ser un día tranquilito, que iba a continuar con la actividad de ayer, pero no. Hoy el hombre indirectamente ha sido Felipe Mattioni. El entrenamiento, recordemos, que era puerta cerrada, ha sido un entrenamiento, pues bueno, larguito, ¿no? De hora y media, dos horas, como suele acostumbrar Javier Aguirre ya cuando se acerca el día de partido. Y Mattioni, no sé si se ha retirado o ha sido al final, pero sé que por molestias musculares se ha tenido que someter a pruebas. En concreto ha sido una resonancia magnética, lo que dictaminará, imagino que esta tarde, si el alcance de la lesión, si es que existe lesión o simplemente son, bueno, pues una sobrecarga o algo que no le impida el estar para este sábado. Como ya te digo, el club todavía no ha dicho nada, los médicos no han dicho nada. Sí que es cierto esto, que se ha sometido a pruebas, pero hasta esta tarde, como mínimo, no sabremos el alcance de la lesión, ni siquiera en qué músculo es. Que yo, por lo que he podido hablar con el club, sí. Me suena que va a ser o el bíceps femoral o el isquio. Nada de gemelo ni tobillo, pero bueno,
esperemos,
ya te digo que es creencia mía. Por otro lado, está Héctor Moreno, que sigue entrenándose al margen. El club también espera hasta mañana para saber si entra o no, pero obviamente ya te digo yo que no va a entrar. Uh-huh. Y encima está la noticia que ha salido hoy, que dice que Héctor ha sido desconvocado con la selección mexicana debido a esta lesión. El club aún no ha recibido ninguna información de la Federación Mexicana, pero... Uh-huh. Todo hace pensar que esta información es totalmente cierta,
sí.
Y que aunque la Federación Mexicana no se haya puesto en contacto con el club, Héctor Moreno no vaya a jugar estos dos partidos con su selección.
Ell estarà tocat, no? Perquè Mèxic es juga molta cosa, però bé, també serà interessant que s'acabi de recuperar al 100%.
Sí, porque yo creo que el Español no se puede permitir el lujo de que uno de sus centrales, y más como siendo Héctor Moreno, un tío internacional y que tiene cierta importancia, aunque esta temporada no esté siendo la mejor, yo creo que no se puede permitir el lujo de tenerle tocado. Quique Iglesias, por ejemplo, compañero de la COPE, comentaba que había jugado varios partidos con molestias. Entonces yo creo que es esto lo que tienen que cuidarle bien. Ahora viene parón, no va a jugar en Elche. Entonces yo creo que le viene muy bien estar 2-3 semanitas recuperándose al 100% para poder tenerle. A Héctor le molesta no ir con la selección por, como bien decías, que se juega mucho. Tiene muy complicado la clasificación para el Mundial, son partidos importantes y yo creo que por eso Héctor quería estar a toda costa. Pero bueno, al Español sin duda le beneficia que Héctor se vaya a recuperar y se quede recuperándose.
Més notícies positives. Juan Fuentes, digue'm, explica'm una mica què ha dit en sala de premsa.
Sí, Juan Fuentes, pues bueno, que ha dicho que está muy contento de haberse recuperado. Sí es verdad que ha hablado de las dos derrotas, pero bueno, habla como han hablado todos sus compañeros, ¿no? La tónica de esta semana, que destacan la intensidad con la que han jugado y quieren olvidar estas dos derrotas y ya pensar en el próximo partido frente al Elche, y sobre todo ya ha dicho que está a disposición del míster.
Bueno, la verdad que bastante bien, ¿no? He completado tanto el entrenamiento de ayer como el de hoy. Las sensaciones han sido muy buenas y estoy totalmente a disposición del míster. Bueno, yo creo que es un partido más, ¿no? Yo creo que hay muchos partidos durante la liga y tampoco hay que marcarse si porque un partido pues lo gane o lo pierda, pues te va a delimitar, ¿no? Yo creo que es un partido más, que el equipo debe de seguir saliendo al campo haciendo lo que venimos haciendo desde el principio de temporada. Ciertamente, como dice, han sido dos derrotas, pero yo creo que el equipo desde el minuto 1 hasta el minuto 90 ha dado la cara, ¿no? Ha sido un equipo como venimos siendo desde el principio de liga, un equipo que se entrega a tope, que presiona bastante el balón y que da todo, ¿no?, en el campo.
Boníssimes notícies que Juan Fuentes torni a estar a disposició de Javier Aguirre, un home importantíssim en els esquemes del Vasco, tant a pilota aturada com també per la seva projecció ofensiva. Gràcies, Ignacio Miguelez. Demà convocatòria, a veure quins homes viatgen cap a ells.
Efectivamente. Hasta mañana.
Adéu, que vagi bé. De campions, el Real Madrid, que va aconseguir derrotar el Copenhagen 4-0, 2 de Ronaldo, 2 de Di Maria, el portuguès que ja és el màxim realitzador d'aquesta Lliga de Campions amb 5 dianes, i s'ha de dir que Di Maria està en un estat de gràcia espectacular, fins i tot es va permetre el luxe de fer una assistència de Ramon a Cristiano Ronaldo. La veritat és que a l'Argentí li ha sentat de meravella tenir competència amb Gareth Bale, un Gareth Bale que recordem ahir ni va estar en la convocatòria, el galès que encara està molt lluny de la seva millor versió. De fet, encara l'hem vist pocs minuts damunt del terreny de joc per saber les possibilitats d'aquest jugador i del que pot fer amb el Real Madrid. Destacar també que en aquest grup B la Juventus de Turí va empatar 2 amb el Galatasaray, i això fa que el Madrid sigui encara més líder, 6 punts pels blancs, 2 per la Juve, 1 per Copenhague i 1 per Galatasaray. Pel que fa al grup A, no hi ha manera, la Real Societat va fer un bon partit a Alemanya davant del Bayer Leverkusen, però en el temps de descompte un golaç de falta va fer que els donostiarres, assumint la segona derrota, estiguin al capdavall d'aquest grup A amb només 0 punts, 4 punts per Manchester United, 4 per Shakhtar i 3 per Bayer Leverkusen. Així estan les coses a la Lliga de Campions. Aquesta nit, Lliga Europa, però sense representants catalans. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through.
L'actualitat poliesportiva.
2:22, els dos catalans de la Lliga Sobal segueixen coliderant la competició. Un ple de victòries, 4-4. El Barça va vèncer la pista del Guadalajara, 28-35, i el Balonmano Granollers va pallissar el Palau d'Esports de la capital vallesana, el Puerto Sagunto, 31-22. Els de Toni García igualen d'aquesta forma aquest brillant inici, el de la temporada 2008. I em sembla que ja ens escolta per aquí un dels protagonistes del partit d'ahir, el Marc García, que és lateral del Fraikin Balonmano Granollers. Què tal, Marc? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem? Camí de la universitat o ja has arribat a la universitat, Marc?
Camí, estic en el cotxe ara mateix.
Estàs al cotxe. Molt bé. Què estudies, Marc?
Estic estudiant el grau de prevenció i seguretat integral, que es fa autònoma.
Uh-huh, molt bé. És important avui en dia, no? I sempre també està... Tenia estudis perquè, malauradament, en el vostre esport, això del professionalisme ja no es porta gaire, no? Només uns quants privilegiats poden viure d'aquest esport ara mateix.
Sí, és bàsic. Home, els jugadors de handball ja saben que tenen que estudiar i que fa altres coses, perquè aquest esport no t'assegura res quan acabis la teva vida esportiva.
I molt bé que fas, Marc. Això rutlla, no? Déu-n'hi-do, quin inici de temporada, la quarta al sac, i ahir torneu a superar a un equip que segurament, pel que fa experiència, us guanya, us treien uns quants anys aquests del Puerto de Sagunto.
Sí, la veritat que hem començat molt bé. Ja portem treballant un parell de mesos o tres mesos des que vam començar la temporada. I res, anem parell de partits amb molta, molta il·lusió, moltíssima, i això fa que portem quatre victòries, la veritat. Estem fent un gran treball.
Quina és la recepta de Toni García? Perquè alguna cosa té especial aquest entrenador. L'any passat us va treure el màxim i aquest any torna a demostrar que treu una... Vaja, us exprimeix d'una forma que després vosaltres a la pista en cada partit demostreu que sou un equip supercompetitiu.
Sí, el Toni és un entrenador molt dialogant, és un apassionat que viu l'esport amb moltíssima, moltíssima il·lusió, amb moltíssima passió, i ell cada dia, cada entrenament, des de dilluns ens ho demostra i ens demana que ens deixem tot, i ens fa sentir doncs, no és privilegiat, i això fa que tothom es senti partícip. Ahir va jugar, per exemple, gent com l'Arnau García, com el Pep Reixac, que són joves, però estan preparats i disputats per fer-ho el millor possible, i això és mèrit al Toni.
D'aquestes noves incorporacions, Matías, una assegurança a la porteria, i al camp l'Álvaro Ruiz. Tu havies coincidit amb ell ja a les categories inferiors del Barça? Us coneixíeu amb l'Álvaro o no?
Sí. Jo vaig jugar ja amb l'Álvaro fa 4 anys.
I s'ha adaptat de meravella, no? Està tirant del carro en atac, sent un dels màxims golejadors gairebé cada partit. Un fitxatge interessant, no, Marc?
Sí, Álvaro, la veritat és que té un dels millors llançaments de la Lliga, sens dubte. Bueno, jo us puc dir que encara no està jugant com ell sap, encara ha sigut una miqueta... s'està adaptant al sistema de joc i crec que encara no hem vist el millor Álvaro Ruiz.
Fantàstic, això són bones notícies.
Serà un jugador... Sí, serà un jugador imparable, fa gols, dirigeix l'equip i és un jugador que li agrada assumir responsabilitats. Ho estan fent molt bé, està jugant... Però ja us dic que encara no hem vist el millor Álvaro Ruiz.
I el millor Marc García. Portes ja gairebé un anyet, no?, aquí a Granollers.
El febrer, vaig fixar.
El febrer, doncs, bueno, gairebé un anyet, sí, uns 10... No arribem tampoc encara als 10 mesos. No em facis fer números, que de números vaig fatal jo. Jo sóc de lletres i em costa una mica. Però estàs a gust, estàs content. Què t'agrada de Granollers? Què t'està agradant d'aquest club?
Sí, estic molt content. El que més m'agrada d'aquest club és que ara s'està fent una etapa nova, com de reconstrucció, des que va passar tot el tema. I em sento partícip d'aquesta etapa, amb la gent jove, intento ajudar cada entrenament a que la gent millori, al creixement de cada jugador, i em sento molt. Soc un jugador que m'agrada doncs, parlar amb la gent del club, amb la gent amb els aficionats. Intento aportar tot, ja siguin gols, ja sigui defensa, el que entro en cada partit, i em sento molt, molt a gust i molt content.
Em consta que es formes part ja d'aquesta gran família del balonmano granollers i que estàs molt implicat pràcticament des del primer dia. Ja per acabar, t'imagines la setmana que ve rebre el Barça al Palau amb un 5-5? Per això heu de guanyar abans de l'Òscar, eh?
Sí, nosaltres ja tenim un partit, ara tenim una... No és una final, evidentment, però tenim un partit contra el Huesca, que per mi és un dels tapats d'aquesta lliga. És una plantilla molt experimentada, gent com Quartero, com Abraham Rochel, que segur que els ho posarà molt difícil. Anem a casa seva, que és un camp on la gent no treu punts perquè juguen molt bé. Uh-huh. I nada, res, anem amb molta il·lusió a guanyar aquest partit, a sumar una altra victòria, fer 5-5 i després, clar, a somiar.
Doncs que continuï el somni durant moltes i moltes jornades a Granollers. Marc García, lateral del Freiking, que vagi molt bé, que vagi molt bé la classe aquesta tarda i a seguir com esteu de forts, eh?
Molt bé, moltes gràcies, Dani.
Adéu, que vagi bé, una abraçada. Per cert, abans de tancar l'actualitat de la Lliga Sobal, cinquena jornada ja aquest cap de setmana, dissabte a les 8 aquest Òscar Balonmano a Granollers i diumenge a 1:15 el Barça rep la visita de l'Àngel Ximénez, Puente Genil.
Divendres de 8:15 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia de dilluns a divendres de 8:15 a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR. Bote
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sodia Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sodia Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
La tertúlia.
Un segon i seran 2:45 de la tarda, encara mitja hora per endavant de Zona Mixta, i avui tenim tertúlia de bàsquet amb Òscar Merino aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Què tal, com estàs?
Perfecte, aquí clavat.
Bàsquet del bo, també tenim per telèfon el Fernando Gordo, que és company de Solo Bàsquet, editor, precisament. Què tal, com estem, Fernando?
Hola, què tal, bona tarda.
Això ja arrenca, eh? Ja ho tenim aquí.
Sí, ja està a punt de començar la temporada amb la Supercopa i tenim ganes de bàsquet ja.
I segur que té moltíssimes ganes de bàsquet també l'Ivan Corrales, exinternacional, exjugador de la Penya, un crac i un plaer que ens acompanyi aquí als Zona Mixta una altra vegada. Què tal, com estem, Ivan?
Hola, bona tarda, molt bé.
Mono, no? Mono de bàsquet tenim.
Sí, una mica. Una mica que ja toca, després de la selecció, doncs ja toca la Lliga Endesa i... Jo crec que tothom ja té ganes. Tindrà la Supercopa una mica i després, bueno, ja comenci la Lliga amb tots els equips.
Anem de cara a barraca. Semis d'aquesta Supercopa, Madrid-Bilbao-Barça-Caja Laboral. Espereu sorpreses? Òscar, digues.
Estaria bé, no? Estaria bé per l'espectacle veure sorpreses o almenys un partit ajustat, que no es trenqui aviat, la cosa estigui renyida fins al darrer instant, etcètera, etcètera. Però, dit això, Madrid favorit, Barça favorit, final, Barça-Madrid... Jo crec que és el que no crec que és el que tothom esperi, però jo crec que sí que és el que sembla que està més o menys cantat, per desgràcia, no? Per desgràcia de l'espectacle, però sempre hi ha sorpreses, i més en un sol partit, en quatre quarts, el que ha elaborat l'equip anfitrió, tindrà l'afició, òbviament, del seu costat, un Buesa Arena que estarà segur ple de gom a gom. Bueno, factors que ajuden, no?, a que el més dèbil a priori doncs es pugui créixer i pugui plantar cara al Barça, el Bilbao, a veure si també pots plantar cara al Madrid, però Barça-Madrid favorits pel títol.
Què en penses, Ivan?
Bueno, jo penso de la mateixa manera, evidentment, els favorits són el Barça i el Madrid, perquè està clar que hi ha molta diferència i cada cop més amb aquesta situació, diguem, econòmica a la que es viu. Però, evidentment, jo crec que l'única lliga on és capaç d'haver-hi sorpreses i que els equips, diguem, més petits guanyin els grans és aquí a la nostra lliga, no? I per això jo crec que encara et pot veure alguna sorpresa només a un partit, no? Està clar que després en una lliga regular i uns play-offs, doncs el Barça i el Madrid són crec que molt, molt superiors, no? Però a un partit pot passar de tot i hi ha hagut vegades que a un partit hi ha sorpreses, no? I no. Confiem que el Bilbao i que el Caja Laboral doncs puguin fer uns bons partits i bueno, està clar que són el favorit del Madrid i el Barça, però podem donar alguna sorpresa, perquè això també és maco per a l'esport, i si no, sempre el Barça i el Madrid doncs, pot avorrir una mica a l'espectador. No, els que són de bàsquet ja ens agrada que hi hagi partits competitius i tal, però bueno, si només guanyen el Barça o el Madrid, doncs hi ha altres aficionats o gent que volem que s'enganxa al bàsquet, que és una mica més complicat, si sempre es veu els mateixos equips o els mateixos jugadors. No?
Fernando, també creus una mica el mateix, no? Que a priori aquesta hauria de ser les previsions del que passi, però si ara seria el moment, no? Els equips encara no estan del tot compactats o acabats de perfilar, ara sí que pot haver alguna sorpresa, no?
Sí, sobretot en la semifinal el Caja Laboral contra el Barça. Realment el Bilbao no crec que tanta batalla a Real Madrid, sobretot perquè Real Madrid és un conjunt molt compactat, que menys en la posició de pivot i la resta de posicions sí que són els mateixos jugadors que l'any passat, únicament Borussi i Salamegre i la posició de pivot aporta una mica algo diferent a lo que vam veure l'any passat de Real Madrid, i sobretot també perquè el Bilbao jo crec que està més pendent del partit contra els Sixers que juguen aquesta setmana, més que la pròpia Supercopa, la veritat. Jo crec que per ells les emociona molt més jugar contra un equip NBA, saben que contra el Real Madrid ho tenen molt complicat, i serà un partit també molt maco per l'afició de Bilbao.
Analitzem plantilles dels dos grans, si us sembla. El Madrid, com deia el Fernando, només dos fitxatges, el Barça 5 més a Jonja, que ja serà del primer equip.
Del primer equip, sí.
A priori, clar, el Barça té molta més feina per endavant que no pas el Real Madrid. Però la plantilla més àmplia té el Barça aquest any, creieu que sí?
Bé, més o menys com la temporada passada, Xavi Pascual està acostumat i seguirà fent convocatòria perquè té 14 fitxes, 14 jugadors. Jo crec que té una plantilla... Jo crec, sóc de l'opinió que aquest any sí que s'anivella una mica més la plantilla del Barça amb la del Real Madrid. Potser la temporada passada estaven els blancs una passa més endavant. Se'ls veia, no?, que tenien més nivell, no?, per dir alguna forma, que no el Barça, però aquest any jo crec que s'anivella molt més, el 50%, i això que la temporada passada es va arribar a un cinquè partit a la final. O sigui, imagina't el que ens pot esperar aquesta temporada entre uns i altres, però vaja, jo crec que és un Barça molt més físic i li podrà plantar més cara al Madrid dins la pintura, també doncs amb gran nivell per fora. El Madrid per fora espectacular, Carroll, Rudy, etc, etc, i per dins doncs el que ara comentaven els companys també, amb Megri, amb Borussis, doncs encara més fort del que era la temporada passada. Jo crec que el Madrid s'ha reforçat on necessitava, i serà doncs, escolta, dos aquí passos espectaculars tant a la Lliga com a Europa. I per cert, deixa'm apuntar que Navarro i Papadicolau, ho ha dit avui Xavi Pascual, són dubte per la Supercopa. L'Orbe, que es baixa segura, i Navarro i Papadicolau són dubte. És a dir, que encara li pot donar més opcions al Caja Laboral, al Laboral Cucha, perquè no plantar-se a la final de dissabte.
Companys, vosaltres què en penseu de quina plantilla és més potent, la del Barça o del Madrid, o les dues estan al mateix nivell?
La veritat que jo crec que el Barça sí que ha millorat molt respecte a l'any passat. Ha marxat jugadors que ara portant un parell de temporades i jugadors importants, no cal dir noms, però bueno, tant Ingles com la figura de Jaskevicius, encara que no jugués amb la regularitat que tots esperàvem l'any passat, són bases importants, igual que Wallace, igual sobretot que Jawai, però és que els jugadors que han vingut són de primer nivell europeu. Tant Dante, que ja vam veure l'any passat al Baskonia la temporada que va realitzar, encara que ara sigui una mica regular, com sobretot Ramina Quadra, em sembla un jugador que la diferència és perquè aporta coses diferents a el que tenia el Barça l'any passat. I a més a més, com a Nicolau, Jacob Pullen, que és una mica el jugador que ajuda a quan no estigui Navarro, com pot ser el cas d'aquesta Supercopa, aquell i una altra referència exterior anotadora, són jugadors tots de primer nivell europeu. Llavors, el Real Madrid, que ja ho coneixem, són els mateixos jugadors que l'any passat, menys a la posició de 5, i està molt anivellat. Però bueno, jo crec que sobretot el Real Madrid, Sergio Rodríguez, Nikola Mirotic, seran els jugadors, igualment que Rudy, seran els jugadors que al final acabaran decidint. Sin embargo, el Barça és completament nou l'equip.
I jugadors, Ivan, aquests que ha fitxat el Barça, també amb ganes de guanyar títols, no? Amb ganes de ser importants al conjunt de Xavi Pascual.
Sí, això també és molt, molt important. Jo penso que com diu vosaltres, els dos planters són molt igualats, no? El Barça sí que tenia que fer una mica de reestructuració, si es pot dir, sobretot des de la posició de 3 cap a dintre, no? cap a la pintura, i ho ha fet amb molts fitxatges, i després, bueno, jo penso que el Madrid té una mica d'avantatge perquè ja es coneix quasi tot l'equip, no? El mateix entrenador, continua quasi tota la plantilla, set de dos jugadors i a més dos jugadors de gran nivell a la posició de 5, i en comptes doncs, el Barça doncs, té que acoplar primer a molts jugadors que són de gran nom i són grans jugadors, però bueno, es té que fer un equip, no? I després bueno, el Barça veurem com està en Navarro, que sabem que és el jugador més important que té i com s'acostuma a l'equip a jugar quan no ho tingui, no? Perquè jo crec que aquest ha estat un dels problemes, jo penso que dels dos últims anys del Barça, encara que fa dos anys van acabar guanyant la Lliga, però aquest ha estat un dels problemes del Barça, no? Que els partits o els dies que no estava en Navarro, doncs com és capaç de jugar a l'equip i qui pren la responsabilitat en aquells moments, si és algun jugador en concret o si és a l'equip com a bloc que juga una mica millor, no? Per això, per mi ara està una mica per endavant al Madrid, no? Per això de que té una mica més de continuïtat en el seu planter i en el seu entrenador, no?
Vosaltres que sou homes de bàsquet, en una temporada sempre hi ha equips revelació. Jo vull que cadascun de vosaltres em digueu quin creieu que serà l'equip revelació, aquell que estarà doncs, intentant fer la guitza una mica a Barça i Madrid, començant per Fernando Gordo. Què me'n dius, company?
Bueno, sobretot jo crec que no crec que es pugui parlar d'equip revelació si es parla del València Bàsquet, però jo crec que sí que és el que s'ha reforçat millor respecte a la temporada passada. Ha fitxat jugadors com a Oliver Lafayette o Sam Manroso, que l'any passat va fer una gran temporada a Saragossa, jugadors com Pablo Aguilar, sobretot a la posició de 3, un jugador com Lucic, que a mi la veritat que tinc especial debilitat per ell, que l'any passat estava partissant. Jo crec que és l'equip que millor s'ha reforçat. Ha perdut una mica pes a la pintura amb la baixa de Faverani, que se'n va a la NBA, però la resta de posicions s'ha millorat i molt. M'agradaria dir que jo que soc de Saragossa, que estaria el Caio un altre cop allà al mateix nivell. Però realment s'haurà de veure, s'haurà. Hem fitxat bons jugadors també i Pere Tomàs, jo crec que serà una mica d'un cas molt semblant al de Henk Norre l'any passat, que jo crec que li vindrà bé el canvi d'aires des de la penya a un altre equip, sigui el que sigui, perquè al final està sempre des de petit en un mateix club, a vegades quan surts necessites referències noves, però jo crec que sobretot València és la tanquilla que més s'ha reforçat.
Com m'agrada que es combris cap a casa i diguis aquí, el Cai ha d'estar.
Ara que hem tingut molts anys que no hem pogut, ara que l'any passat vam quedar tercers a la Lliga, s'ha de dir.
I per l'Ivan?
Doncs, home, no sé si ho dic una mica més amb el cor, no? Però a mi m'agradaria que fos la penya.
Ara volia entrar aquí, ja que estem, i ja que em treus el nom de la penya, com quines sensacions tens? Què farà els verdinegres?
Bueno, jo et puc contestar les dues preguntes a la vegada, perquè a mi m'agradaria que fos la penya, perquè bueno, jo crec que una mica per necessitats, però aquest any jo penso que s'ha fet el que es necessitava, s'ha apujat a més gent jove al primer equip, que té molta qualitat, que poden fer un gran paper entre l'equip amb altres jugadors amb més experiència que els poden ajudar i m'agradaria que la penya doncs fes el joc que ha intentat fer sempre, de córrer, de fer un joc atractiu i que aquest any doncs, pugui estar una mica més a dalt, no? Sobretot pels nanos que pullen i perquè penso també que el Salva està fent un bon treball amb l'equip, no? Per això jo crec que m'agradaria que la penya fos una mica aquest equip de revelació, que jugués bé a bàsquet primer i que després doncs, estigui en aquestes posicions de la setena i vuitena, que sempre queden per alguns equips, perquè les altres sis primeres, més o menys, estan ja quasi repartides. I l'altre equip que tinc ganes de veure, perquè també està ahí un amic, com és el Joan Plaza, doncs és l'Unicaja, no? Perquè crec que el Joan pot aportar moltes coses a aquest equip, a aquest club, que porta molts anys amb molta irregularitat, molts canvis d'entrenadors, molts canvis de jugadors, penso que econòmicament gasten molt malament els diners, i jo crec que amb el Joan poden tindre una mica més de regularitat i de sentit comú per fer a l'equip, com ja ho han fet, i després doncs, per fer un lloc una mica més atractiu, com ja ha fet el Joan, sobretot aquest últim any al Zalgiris Kaunas, doncs a veure si és capaç de fer-ho a Màlaga, que pot ser un altre equip que bueno, que estigui més a dalt del que ha estat els últims anys i sobretot que estigui més a prop del que li correspon com a equip i com a pressupost, no? O sigui que aquests dos equips penso que personalment m'agradarien que fossin una mica la revelació, cadascú al seu nivell, evidentment, perquè no podem comparar a l'Unicaja amb la penya i sobretot amb la penya perquè evidentment és el meu equip, no?
Sí, sí, a l'Òscar jo li deia, parla d'Unicaja, perquè és la meva aposta, jo us ho dic. Meva aposta és Unicaja, que estarà millor que les últimes temporades, que s'esperava bastant d'ells i que no han estat allà.
Com diria que ja estic totalment d'acord amb Fernando i amb l'Ivan, València, Unicaja, CAI Saragossa, m'agraden molt les plantilles que han confeccionat, la feina que han fet des dels despatxos. El Joventut, el Fiat Joventut, compaginant, que ho fa de meravella, la Joventut, amb la veterania, jo crec que donarà moltes alegries a l'afició, estic convençut, a casa a l'Olímpic de Badalona, amb la gran feina que fa Salva Maldonado, i jo afegiria, perquè també m'ha agradat molt com ha treballat i quina plantilla ha confeccionat el Fuenlabrada, amb les dificultats que té, perquè és un equip doncs, dels modestos de la categoria, amb cabezas, amb el bon amic Ivan Pérez, un base que donarà segur molt de joc a la CB, que debuta a la CB aquesta temporada, ex-Menorca, ex-Andorra, etcètera, etcètera, i Andy Panko. Jo crec que Fuenlabrada aposto per Fuenlabrada com l'equip revelació aquesta temporada.
Doncs aquí els companys de la tertúlia d'avui, l'Òscar Merino, l'Ivan Corrales i el Fernando Gordo, que han fet les seves apostes personals. Me'n recordo, me les anoto i espero que repetim en pròximes tertúlies i parlem de bàsquet, a poder ser cada dijous aquí a Zona Mixta. Si voleu, quan voleu, quan us vingui de gust, esteu tots convidats, val?
Per cert, bon amic, m'he equivocat, Dani Pérez, no Ivan, Dani Pérez, el base de Fuenlabrada. Imagina't com van les coses.
Segur que Fernando Gordo i Ivan Corrales ja ho pensaven de dir, ara intentarem aquí matitzar les paraules del Merino. Companys, gràcies, un plaer, val? Anem parlant.
Moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Molt bé, gràcies a tots.
Adéu, Ivan, adéu. Ràpid.
Avui, Fabián Cosé, per canviar o per acabar amb la ronda Supercopa Endesa...
A bàsquet al dia avui, a partir de les
directe,
8 i mitja.
A partir de 8:45 de la tarda, Fabián Cosé, l'escorta de Laboral Cutxa.
Doncs escoltarem l'entrevista a Bàsquet al dia. Adéu, Òscar.
La cunyeta gratuïta, vagi bé.
Adéu.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta. Amb Dani Balaguer. Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Helen Clark called when she got the word. And she said, I suppose you've heard.
Passa un minutet de 3 de la tarda. Quico Gómez, bona tarda.
Bona tarda, Dani.
Rugby, rugbycat.cat.
Rugby, sempre rugby.
En breu, notícies de rugbycat.cat, no?
En una setmaneta tindrem bones notícies, ja, de rugbycat.cat.
Tindrem aquí a disposició, a través de la xarxa, un tros de pàgina que ja tinc ganes de veure, eh?
Jo també.
Perquè portes
també
temps treballant.
Tinc ganes d'ensenyar-la, jo també.
Doncs sí, vinga. Sí. I, per cert, ja era hora, eh? Després de dos programes, aquest és el tercer, per fi, jo pensava que començava a ser una mica gafe amb això de la Santboiana, però bé... Ja hem sumat la primera victòria.
Ja, per fi. Primera victòria de la Santboiana, no sense patiment. Més increïblement, perquè la primera part, contra el Complutense Cisneros, la Santboiana va acabar guanyant 24-3, la primera part, i a la segona part va tornar a passar el problema que estan tenint a aquestes primeres jornades, i és la falta d'experiència, una falta de concentració total els primers 15 minuts de la segona part, i van passar d'un 24-3 a un 27-23. tres assajos del Cisneros en 10 minuts.
I això a què és degut? Alguna baixada de concentració? O sí. Que també el rival sempre juga, no?
El rival va apretar molt, però clar, és degut a... Bueno, tu veus el partit 24-3, creus que el tens guanyat, uh-huh. Baixes una mica els braços, una mica la intensitat, i ja en rugby no et pots despistar ni un moment, com a qualsevol altre esport. I res, i sort van tenir de l'actuació estel·lar del seu número 8, de Fatauli, un jugador de Nova Zelanda, 23 anys, que va fer 3 assajos, dels 4 que va fer la Santboiana, i finalment es van poder endur el partit per 34-30, 5 punts per la Santboiana, perquè amb 4 assajos t'endús un punt de bonus ofensiu, i bé, i l'entrenador, el Williams, ja va dir que s'han acabat les proves, que ja portem 3 partits de temporada i que a partir d'ara ja vol resultats. Ell ha vist ja més o menys, amb 3 partits ha pogut veure amb quins jugadors pot comptar i amb quins no.
Sí.
I ara ja a sumar, i per començar aquest diumenge que ve al camp del Getxo, perquè l'altra setmana hi haurà descans, i per tenir 2 setmanetes tranquil·les, doncs millor guanyar.
Al camp del Getxo, suposo que Lewis Williams i els seus jugadors hauran vist una mica els mapes del temps. Aquest cap de setmana s'espera que caigui aigua i per la zona del nord força. Per tant, doncs... així es complica la cosa, eh?
Bastant es complica la cosa. A més, als del nord els agrada que ploguis. Eh?
Doncs imagina't, ja poden començar a regar el camp d'entrenament de la Santboiana per...
Que vagin practicant amb el fang
per acostumar-se una mica.
I anar-se revolcant una miqueta.
Ens n'anem una mica cap al continent, cap al món, a veure una mica de veure rugby a l'altra banda del planeta. Què m'has d'explicar?
T'he d'explicar que aquest cap de setmana es juga l'última jornada del Rugby Championship, el 4 Nacions, antigament conegut com el 3 Nacions, que disputaven Nova Zelanda, Austràlia i Sud-àfrica,
sí.
I que des de l'any passat s'hi va afegir l'Argentina,
uh-huh.
I aquest cap de setmana es decideix el campió. A Ellis Park, a Sud-àfrica, juguen els Springboks contra els All Blacks, i si a Sud-àfrica és capaç de fer 4 assajos i guanyar el partit, s'endurà el campionat. És una empresa molt complicada, perquè els sud-africans hauran de canviar bastant el seu estil de joc. A ells els agrada molt un joc físic, un joc dur, jugar a prop del paquet, un joc una mica lent, i clar, si volen fer 4 assajos contra els All Blacks, hauran de canviar una miqueta.
Jugar a prop del paquet?
Jugar a prop del paquet vol dir jugar per davantera. D'acord, els davanters...
Kiko,
haurem de fer una secció una mica didàctica...
Sí. La setmana que ve o l'altra...
la setmana que ve explicarem...
Sí, perquè clar, em portes aquí un argot i parles del paquet i sincerament...
Em surt sol.
No seria aquí el lloc, no seria el lloc aquí. Doncs què és el paquet? Jugar en...
A prop del rack.
A prop del...
Val, jugar per davantera, el rack és quan plaquen un jugador i els dos equips disputen la pilota... Un cop hi ha hagut un jugador placat, doncs hi ha equips que juguen per davantera, els agrada xocar a prop del paquet. I així tens el joc més controlat, la pilota més controlada, i en canvi els All Blacks són tot el contrari. Els agrada jugar a la mà, un joc molt més ràpid i molt més dinàmic. I el que deia és que Sud-àfrica haurà de canviar una mica el seu estil de joc, perquè si ha de fer 4 assajos amb un joc lent i més de calxo, diguem-ho així, de catenaccio, els serà complicat fer 4 marques. I hauran de canviar una mica, un partidàs que no ens podem perdre, a les 5 de la tarda aquest dissabte, que el podrem veure per Canal Plus, qui el tingui, o si no, a un pub.
Doncs és un bon plan, eh?
Sí. I justament en aquest partit hi participarà el protagonista d'avui.
Una mica de música, va, ràpid. Han hagut de passar... 3 programes, aquest és el tercer, o 3 seccions de rugbycat.cat perquè ens posis una haka. Això seria un rècord, eh? Perquè jo crec que en qualsevol secció de rugby, de qualsevol programa que hi hagi, deuen començar amb una haka. Aquí almenys hem estat una mica originals i hem trigat 3 programes, perquè vols parlar d'un crack de la selecció de Nova Zelanda, no? Dels All Blacks.
Vull parlar del que es considera com el millor tercera, el millor número 7 de la història del rugby. Estic parlant de Richie McCaw, el capità dels All Blacks, el número 7, que aquest cap de setmana s'enfundarà la samarreta dels All Blacks per 120a vegada. Serà el partit número 120 de Richie McCaw amb els All Blacks. És rècord absolut de la seva selecció. Torna de la lesió que es va fer fa 3 setmanes, que es va perdre el partit contra l'Argentina. I volia parlar de Richie McCaw perquè és un exemple de sacrifici i de dedicació absoluta a l'esport. Poso un exemple. Si a tu et truca el príncep William d'Anglaterra i et convida a la seva boda amb Catherine Middleton, tu què li diries?
Home, si la meva agenda m'ho permet, no, en principi aniria ràpidament, segurament,
doncs,
no?
Doncs ell va dir que no. Ell va dir que no perquè s'havia de recuperar d'una lesió.
Déu-n'hi-do.
I va dir
això,
que
és compromís.
La seva prioritat era el rugby. Aquest tens, home...
Tens Un minut,
Doncs t'explico l'anècdota del Mundial del 2011. El 2011, Rychmakov va començar amb una lesió al peu dret, una fractura al peu dret. Es va perdre els dos primers mesos. I es va estar recuperant, per això va dir que no a la boda del príncep. Es va estar recuperant i va començar el Mundial. Doncs bé, el tercer partit, ell es va ressentir d'aquesta lesió. I els metges li van dir, home, t'hem de fer una prova per veure què tens. I Rychmakov va dir, si em fan la prova i surt que estic fotut, no jugaré. Per tant, no em feu la prova.
Ostres.
I va jugar als quarts de final, van guanyar, semifinals van guanyar, i la final contra França la van guanyar.
I va ser un home important en...
Va ser bàsic, va ser clau, el capità dels All Blacks, un dels millors jugadors.
Esteu fets, aquests del rugby, esteu fets d'una altra pasta, eh?
Bueno, sí, una
mica. I jo tinc ganes, de veure algun partit al teu costat, perquè amb la passió que ens transmets, aquest esport, doncs, val la pena parlar-ne aquí al Zona Mixta cada setmana, cada dijous, amb el Quico Gómez, i algun dia parlarem de posicions, de normativa, perquè tenim una feinada de por. Vinga, més coses.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Estela Dabor. Oh, I heard you
crying loud. Encara ens queden 4 minuts, no, 6 minuts per endavant avui per als companys de l'Estela de Bor, que són el José Luis Cánovas i l'Agustín López. Com esteu? Què tal?
Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cada dia o cada dijous us deixo un minutet més. Espero que la pròxima setmana us en deixi dos més. Encara no hi ha manera que ens adaptem a això del minutatge de la ràdio. Sembla mentida que passi tot tan ràpid. I a més amb el Quico, que et quedes aquí embobat amb les històries que explica de rugby, com amb vosaltres. Estaria molta estona parlant de lo que és ciència i esport. I aquesta setmana anem amb un d'aquells temes que vosaltres a l'Estela de Bor, aquest blog que teniu, aquest Twitter, etc., tracteu molt, no? Com és el dopatge, substàncies prohibides, substàncies dopants. Aquesta setmana han passat coses importants, no? En aquest aspecte.
Sí, Dani, aquesta setmana s'ha publicat la nova llista de productes prohibits que publica la WADA, l'Agència Mundial Antidopatge. Ho va fer el passat 1 d'octubre i és la llista que regirà durant l'any 2014. Podem dir que no hi ha hagut grans canvis, simplement alguna reclassificació d'algun producte, d'alguna substància, i ens volem centrar, avui hem parlat d'un parell de punts que són importants, que la pròpia WADA ressalta, que és com tracta dos temes, dos substàncies, com és el clenbuterol, una substància, el clenbuterol, i el tractament de lesions per PRP.
El clenbuterol, a mi em sona, i ràpidament, quan escolto aquesta substància, Alberto Contador, no?
Sí, ara després ho comentem i utilitzarem com a exemple el cas de Contador per explicar millor com funciona, però si et sembla podem començar pel tractament de PRP, de les lesions.
Sí, endavant.
Sí, bueno, el tractament de PRP, que vol dir plasma enriquit en plaquetes, bueno, és un tema que, com hem parlat, que és controvertit, perquè, bueno, perquè en aquest cas, perquè el seu tractament, o sea, continua sense, és un tractament que continua sense entrar en la llista, malgrat que el 2010 sí que va estar prohibit. I per què? Perquè és polèmic. És polèmic perquè... és un tractament que la seva que un dels components que fa servir, que és el factor de creixement, sí que estan a la llista. O sigui, per a poder entendre, s'ha d'entendre una mica com funciona aquest tractament. S'utilitza per a tractar lesions més ràpidament. I el que es fa és agafa la sang de l'esportista, es fica en una centrifugadora i es separa les plaquetes. Les plaquetes, com recordarem molts de la sèrie de Eres una vez la vida, serveixen per a regenerar abans els teixits. Sí. Llavors el que fa és aquest plasma enriquit s'introdueix en la zona lesionada i accelera el tractament, es recupera abans. El tema és que una de les hormones o de les proteïnes que es fa servir en aquest tractament són els factors de creixement. I llavors la WADA diu que el plasma enriquit en plaquetes no és dopatge perquè no s'ha comprovat que augmenta el rendiment. En canvi, els factors de creixement, si els utilitzes per si sols, si agafes aquesta hormona i te la injectes...
Sense tenir cap tipus de lesió, sense tenir cap tipus de problema en cap lligament ni articulació... Sí.
En aquest cas sí que augmenta el rendiment i sí que seria dopatge.
O sigui, que pot ser una mica... tenir aquesta doble dualitat, no?, i ser una mica perillós a l'hora
Exactament.
Va donar positiu.
I bueno, aquest és un tractament que es va fer molt famós amb Rafa Nadal, perquè el va fer servir per al seu genoll. També ho va fer servir Xavi Hernández, Víctor Valdés, molts dels jugadors del Barça ho han fet servir per a generar... Perquè, i de fet, als Estats Units n'hi ha 80.000 atletes que ho fan servir cada any.
O sigui, a partir d'ara tinc també que quan ho facis servir tu has d'anunciar-ho o advertir a la UADA de que estàs realitzant aquesta
abans,
pràctica.
Abans, el 2010, perquè de 2010 a 2011 sí que va estar prohibit, sí que s'havia d'anunciar d'alguna manera. Mm-hmm. Però ara, en principi, es considera que no augmenta el rendiment i no s'ha de denunciar.
Però has d'estar lesionat per...
Exactament, sí, el que no pots fer servir si no tenen cap lesió.
Per això, és important. Més coses?
Sí, bueno, comentarem ràpidament el tema del clenbuterol, que com tu deies, sempre ens remet a la figura d'Alberto Contador. Hem de dir primer que és una substància que serveix per inhibir l'acumulació de grasa, però mantenir i afavorir el creixement muscular. De fet, es diu que Alberto Contador, alguns experts diuen que si ho hagués pres com a substància dopant, diríem, ho va fer per quan preparava el tour, abans del tour, per aconseguir perdre pes, però sense perdre força, sense perdre massa muscular. La UADA, l'Agència Mundial d'Antidopatge, no ha fet cap canvi i no estableix cap, com s'havia demanat, cap llindar per sota del qual no es considera positiu. Això vol dir que qualsevol rastre de la substància...
Qualsevol tant per cent és positiu automàticament, no allò de comptador o aquell palista, em sembla també, de tenis taula que li van treure el positiu perquè no havia arribat a un tant per cent. No?
Exacte. Uh-huh. En qualsevol cas és positiu. Sí que l'Agència Mundial sí que reconeix que pot haver-hi contaminacions alimentàries, d'acord, però aposta per estudiar cada cas individualment. I et poso dos exemples ràpids. D'una banda, comptador, que tenia, com tu dius, els 50 picograms. Sí. Van estudiar el cas, ell deia que era el famós xuletón d'Irún, però com no hi ha casos de vedella contaminada aquí a Espanya, les autoritats sanitàries i les federacions van decidir que no era positiu. I, d'altra banda, doncs un altre cas, que és el del Mundial Sub-17, que es va fer a Mèxic el 2011. Allà sí que es coneix que és un problema de salut pública el clenbuterol a l'ús de la ramaderia. Per tant, va haver 109 positius allà entre els jugadors juvenils, però la FIFA va decidir que no s'havia de sancionar.
Companys, moltes gràcies. Tanquem la paradeta. Gràcies, José Luis Cánovas, gràcies a Agustín López. Cada dijous aquí podeu convalidar l'assignatura de Ciència, perquè amb els de l'Estela de Born aprenem moltíssim. Que vagi bé. Demà més, a les 2, Zona Mixta. Adeu.